Doncs seguim endavant aquí al Colors Primaris i després d'aquestes experiències vitals, experiències de llibertat que estem compartint avui al programa, voldríem ara mirar de nou cap a cadascun de nosaltres mateixos. Ens preguntem, us preguntem, us sentiu lliures? Us sentiu individus, persones lliures? O us sentiu que en algunes ocasions de la vostra vida teniu propietaris? Avui conversem el programa amb l'Amat Centelles. L'Amat, hola Amat, benvingut.
Hola.
És coach transformacional. Ja vam parlar fa uns programes, potser alguns dels nostres oients ho recorden. Precisament vam parlar sobre el procés d'elaborar vins, que crec que és la teva altra professió.
És la meva altra professió.
Enòleg i coach. Recordem que va ser una delícia de conversa que vàrem tenir amb ell i que per tant hem volgut un altre cop doncs, convidar-lo i tenir-lo aquí al Colors Primaris. Avui volem ser lliures. Tu et consideres lliure, Amat?
En moltes estones. Mm-hmm. Sempre hi ha moments en què les coses es torcen una mica, però bé, és el treball diari per intentar ser-ho.
Mm-hmm. Perquè dir que sempre ens sentim lliures, creus que seria una utopia? És possible?
Sí, jo crec que és possible. De fet, la intenció és ser-ho. Podríem dir que som lliures, però ens posem com a diferents capes de roba i això és el que ens treu la llibertat, és com ens deixa com a l'hivern, quan t'abrigues molt que no et pots moure gaire.
Mm-hmm.
Doncs el que fem en el dia a dia és tancar o
posar barreres
a la llibertat que ja està en nosaltres.
Mm-hmm. Per entendre a què estem posant barreres, haurem d'entendre què és per tu la llibertat, que és la mateixa pregunta amb la que he obert amb l'Ester Vives.
Bé, per mi la llibertat seria estar plenament connectat amb l'essència de la meva persona, amb allò que m'agrada, amb allò que em ve de gust fer, amb allò que necessito com a persona, com a ser viu, com a persona que es relaciona, com a persona que viu en un entorn familiar, en un entorn social, en un país, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. I quan connectes amb això que és la teva essència com a individu, m'ha agradat, perquè has fet una llista molt llarga, perquè a vegades diem, què som? Som la nostra professió, som una llista molt llarga de coses. Quan connectes amb aquesta essència, també suposo que depèn de que tu mateix et deixis gaudir d'aquelles coses que tries que són les que vols gaudir, que t'ho permetis.
Exacte. La gran dificultat moltes vegades és que no ens ho permetem, o ens frenem de cara a veure què passarà. Les pors, a vegades, la pròpia fre a la llibertat és la por a fer coses o a provar.
Uh-huh.
Llavors la connexió amb l'essència seria, com molt bé deies, és gaudir del que escolleixes, però per començar a escollir.
Uh-huh.
I per començar a escollir, primer has de saber què és allò que t'agrada i necessites com a persona.
Uh-huh. No és una cosa fàcil, tot això que ens estàs explicant.
No
és
fàcil viure.
Ningú ha dit que ho fos.
No.
Però no és fàcil, però aleshores es viu.
Exacte. Per mi, des del meu concepte personal i com a coach, és el que els dic als meus clients. L'important és que siguis tu.
Uh-huh.
Des d'aquí podràs afrontar la feina, les relacions de parella, les relacions familiars, des del que necessites. Si hi ha un equilibri, segurament viuràs millor. Això no vol dir que hi hagi situacions difícils, però segurament si estàs més connectat amb el que necessites com a persona, aquestes situacions difícils tindràs més eines i més possibilitats de que no t'afectin tant.
Mm-hmm. Escoltàvem ara fa un momentet el reportatge que ens ha fet la Irina García, que doncs, els testimonis d'aquest reportatge explicaven que se sentien lliures en moments concrets del seu dia a dia. No se sentien individus lliures en general, diguéssim, no? la seva vida, amb la seva vida plena, per entendre'ns, sinó que es sentien lliures viatjant, se sentien lliures en moments concrets, quan escoltaven música. Què està passant amb la resta del dia que no som lliures?
Bé, segurament és el que deia abans. Uh-huh. Ens estem abrigant massa.
Uh-huh.
Ens estem posant masses frens, ens estem afegint aprenentatges culturals, aprenentatges bueno, culturals que poden ser d'educació, poden ser socials, poden ser familiars, i en aquests moments on és com si estiguéssim a la caixa de la nada,
uh-huh.
i el que estem fent és realment connectar amb el que necessitem. És a dir, no hi ha pensament si faig això, què passarà? O he de fer això, no? L'he de fer és una gran barrera. És, necessito, em ve de gust, i des d'aquí és quan estem fent aquelles coses que gaudim, és quan realment estem sent lliures, i per això hi ha gent que diu, en aquest moment, clar, en aquest moment no estan pensant en res, estan gaudint. I al meu entendre, aquest gaudir és la connexió amb la seva pròpia essència.
A la resta de moments en què no estaríem connectant amb la nostra essència, per exemple, a la feina, no sé si algú ha dit que serien lliures a la feina, em sembla que ningú ho ha dit en el reportatge, per què no estem sent lliures en aquell moment? No estem fent alguna cosa en la que estem gaudint, o potser també ens sentim supeditats a d'altres amos, a propietaris de la nostra vida, com podrien ser, per exemple, els nostres caps?
Sí, segurament és molt probable que no hi hagi hagut ningú que hagi dit en la feina em senti lliure, a no ser que estigui dedicant-se a una professió que és el que li agrada. I, per exemple, em ve un novel·lista. Jo disfruto escrivint i escric el que vull, no el que em volen que escric. Llavors segurament està gaudint en aquest moment en la feina. Normalment, o el que aquesta societat ens ha portat a nivell econòmic, és que hem de treballar per cobrir unes altres necessitats. Per tant, en el moment en què treballem per cobrir necessitats bàsiques, aquella obligació és el que ens impedeix sentir-nos lliures a la feina.
Perquè ens sentiríem aleshores obligats a complir amb un protocol escrit que nosaltres no podem triar si sí o si no. O sigui, l'hem de complir sí o sí.
Sí, perquè és com un anar. He d'anar a la feina perquè si no puc pagar lloguer, o no puc pagar la hipoteca, o no puc pagar el menjar. Que són les necessitats que realment ens com ho diries? Ens donen com a persona, no? Que és... ens fan persones.
Que com que ens estructuren, potser com a individus. A part de, per exemple, els nostres caps, que fa una estoneta parlàvem, com li hem de dir? Perquè, clar, jefe, no, això és castellà. Molt bé, català, un cap o un superior. Aquesta situació tan jeràrquica que tenim, per exemple, a la feina, penso en la nostra societat i penso en Catalunya, tampoc ens ajuda a sentir-nos lliures, quan precisament... aquesta persona a la que ens devem i per la que hem d'anar cada dia a treballar i que ens està pagant, a sobre la situem amb una superioritat respecte a nosaltres.
Sí, de fet, jo aniria més enllà, no és només a la feina, que és molt clar que li diem al nostre superior, al nostre cap, sinó també a l'entorn familiar. Se'l pot parlar del respecte al pare o del respecte a la mare, però moltes vegades el que estem és obeint un protocol de... El teu pare i mare són els que et donen l'educació fins a una certa edat, i allò ens queda gravat a les nostres cèl·lules, i aquests patrons de relació, d'aprenentatge, de jo he de fer això perquè m'ho he dit, he d'endreçar l'habitació cada nit després de jugar. Doncs aquest patró fa que després, quan anem a la feina, estem supeditats al mateix procés de jeràrquic. Llavors, aquí el que hauríem d'aconseguir és canviar una miqueta l'educació des de petits per aconseguir que tothom se senti d'igual a igual. Jo, per mi, no hi ha ningú superior, sinó hi ha gent amb unes capacitats, habilitats i potencialitats diferents a d'altres.
És que hauríem de començar també a parlar, ja a canviar, volia dir, la nomenclatura que fem servir.
Exacte.
Per aquest superior, o aquest jefe, no diríem, o aquest cap, potser deixar-li de dir superior.
Sí, jo, per exemple, on estic treballant com a enòleg, m'agrada que em diguin el responsable. Que les meves capacitats i habilitats, i pel que m'han contractat, és perquè em responsabilitzi d'unes certes tasques i d'un cert equip.
Molt bé.
Llavors, a partir d'aquí, bueno, hauríem de preguntar amb el meu equip veure si em consideren més un superior o més un company o una persona que
amb qui col·laboren i que els potencia o que els dirigeix. Però que... De fet, hi ha una frase del Nelson Mandela que deia, que he llegit durant aquests dies als mitjans, que mai havia sentit a ningú superior a ell, ni tan sols quan es trobava a la presó. I això el feia lliure.
Exacte. És mirar a l'altre d'igual. I el moment on realment perdem l'essència i la llibertat és quan donem el poder a l'altre sobre nosaltres. Mm-hmm. O sigui, em ve, per exemple, ja que estem en un període de crisi, i hi ha gent que, com a clients, que em diuen: és que avui vaig anar a buscar, he de fer un procés d'entrevista per anar a buscar feina. Mm-hmm. I llavors diuen: què és el que vols aconseguir? Oh, vull un sou així, aquesta posició. Dic: vale, què els hi oferiràs perquè et donguin això? Ah, no sé. El concepte es tracta, per no posar l'altre per damunt nostre, és oferir. Jo, empresa, et puc oferir això perquè sóc expert en fer aquestes tasques, tinc aquesta formació i t'ofereixo. T'interessa contractar-me? No busco feina, dona'm. Des de la súplica, la búsqueda, que ja l'estem posant a l'altra persona per damunt, sinó, escolta, jo tinc aquestes capacitats, t'interessa contractar-me?
És molt diferent el plantejament.
És molt diferent, no? Doncs anem d'igual a igual, i això ja ens posa en un punt
De partida d'equilibri, d'estar a la mateixa alçada.
Exacte. De fet, un contracte laboral és una situació d'intercanvi. Jo t'ofereixo el que jo sé o et puc oferir i tu a canvi em dones...
Sí.
Algo.
I a més, quan ens plantegem, com deies tu, d'aquesta manera tan clara de jo tinc alguna cosa que a tu et pot interessar, també estem deixant entreveure que l'altre té una necessitat que jo puc complir.
Exacte.
Que per tant no és l'altre absolut.
L'altre, el que jo he d'anar a suplicar que em donin feina. No. S'ha d'anar des del jo soc capaç d'oferir-te alguna cosa que potser et pot necessitar.
Estava pensant que fa un moment em comentaves que això era un aprenentatge familiar que venia d'anys enrere i que per tant una de les maneres de modificar-ho seria partint precisament de com ensenyem als nostres nens i nenes, però clar, la realitat és que ara ja som adults i ens ho trobem al davant. Entenc que el coach això ho pot modificar, el coaching.
Sí, a veure, hi ha moltes maneres que ho poden fer. El coaching és una, la teràpia gestal, els treballs corporals, i segurament hi ha moltes, la hipnosi, etc, etc. Si ho concentrem en una frase, seria l'autoconeixement personal. I una pista que ens diu: hi ha algo que no està bé, que no em fa ser lliure, és el ser conscient en el cos. Nosaltres parlem de contractures. Hi ha alguna persona que et fa algo que no t'ha agradat, segurament estem en plena presència i conscients, notarem a la part de l'estómac com un bloqueig, com, ostres, no em sento còmode. Si som capaços de detectar això, ja tenim el primer pas. Hi ha algo, estic detectant que hi ha algo que m'estan fent que no m'agrada. Després aquí ve l'elecció. Jo accepto seguir per aquest camí perquè és això que no m'agrada, vaig a la no llibertat, o dic: prou, ja està, fins aquí. Que jo tinc un fill que ara farà un any i quan no vol menjar diu: ja està. Quan no vol més petons ni mimos diu: prou. Llavors, clar, a mi m'està, per mi és el meu coach ara mateix, no? Estic aprenent perquè ell està plenament connectat amb l'essència. No té barreres educacionals, res, és pura essència. Això ara m'agrada, ara vull jugar, ara vull dormir, ara vull menjar. Llavors és sí, no, i ho té claríssim. Llavors hauríem de tornar una miqueta a la connexió amb el cos, sobretot amb el cos, que és el que ens dona els missatges.
Ser lliure, Amat, implica per això tenir moltes responsabilitats. Estava pensant que ho entenem com a algo positiu, perquè jo crec que així és, però alhora a vegades no ser lliure, allò de dir, creure en un superior, en un cap, i anar fent el que et diu, també d'alguna manera et desresponsabilitza de la teva pròpia vida, i això pugui també enganxar algunes persones que diguin: doncs més fàcil.
Sí.
Perquè no has de decidir.
Senzillament, potser és el que necessita.
Sí.
Clar, hi ha molts tipus de caràcter. Clar. I hi ha gent que allò ja li està bé. El que s'ha de tenir en compte és: a mi no m'està bé, què faig? I doncs la responsabilitat és, si això no m'agrada, fer alguna cosa. Si no faig res i no m'agrada, lo normal seria: no em queixo, accepto, perquè no estic fent res per canviar alguna cosa que no m'agrada. Per tant, sí, la responsabilitat està primer saber, o sigui, primer coneixes i després decidir si vull canviar o no vull canviar això.
I això ho podem fer sols i ho podem fer també amb l'ajuda d'un coach.
Exacte, sí.
Doncs amb aquest missatge crec que és claríssim, eh? Sí. Reconèixer allò que no ens estan anant bé, ser capaços i potser valents de reconèixer-ho si és que volem canviar-ho. Si ens està bé, doncs mira, no ens seguim queixant i en tot cas doncs intentar posar-hi remei.
El més important és és plena presència o ser conscients del que li passa als meus muscles, a les meves cèl·lules. La pista és bàsica. Si estem atents, sempre notarem que alguna contractura, algo que ens està passant al cos, sempre. Tensions, digui-li tensions, bloquejos, qualsevol cosa. A partir d'aquí, si captem això, ja tenim molt guanyat.
Molt, perquè és un senyal del que està passant alguna cosa que m'està desencadenant aquesta situació.
En la situació normal som flexibles, mòbils, ens movem més suaument. En moments de tensió i dificultat, les cèl·lules es contrauen. La cèl·lula només té dues posicions, en tensió i en no tensió. Quan hi ha alguna cosa que no va amb el que necessita el meu cos, es tensiona. Aquí venen les contractures, els mals d'esquena, coses físiques o coses mentals. Estic bloquejat, no puc dormir, és contracció, o sigui, tensió o no tensió.
Quan de vegades aquestes qüestions més tensionals les tractem únicament des d'un punt de vista mèdic.
I a vegades no ve d'aquí, sinó que potser porto aguantant certes coses que no m'agraden, però no me'n dono compte que el problema ve d'allà, o la causa d'aquella tensió, és que un problema, són causes.
Ho deixarem aquí, és llarguíssim i, sí, i intens i profund, però això no vol dir que no hi tornem en següents programes, però en tot cas crec que la qüestió de la llibertat pròpia, doncs l'hem deixat prou ben emmarcada. Moltíssimes gràcies, Amat Centelles, per estar aquí al Colors Primaris, i esperem que tornis a visitar-nos en una propera ocasió.
Encantat,
que vagi bé, fins la propera.
Fins la propera.